Panorama Informatiu, una producció dels serveis informatius de Ràdio Porreig.
Benvinguts. Avui parlem de l'alerta meteorològica, i és que ens han posat la pell de gallina quan ens han dit que a 300 metres podríem tenir neu. Veurem a veure què passarà. Però també us parlarem de Indestructibles, una exposició que la podem veure ja a la biblioteca. En parlarem amb el seu autor, Xavier Aldecoa. També parlarem de la Tercera Escola de Salut a Porreig. Ho farem amb la Laia Carreño, que és coordinadora. Parlarem de la reorganització sanitària que es preveu que es pugui fer a Berga, i ens han assegurat que no tancarà el servei de ginecologia de l'Hospital de Berga. I s'apropa les festes del Carnestoltes i també el Dijous Llarder. Però aquest any a Porreig serà dimecres. Organitza la Llar d'Avis, amb el ball de José Luis. Coneixerem totes les activitats de la gent gran que ens presenta el Paco, el seu dinamitzador. També us parlarem del concert de la Polifònica de Porreig, Escenes Contemporànies. I aquesta setmana, el dia 13, es farà el sopar de la Tòfona i la Caça a Cal Marçal. I també aquest cap de setmana és la festa de l'arròs de Bagà. En parlarem amb el seu alcalde. I ja és un fet l'anul·lació de l'adjudicació de la llar de la Fundació, la llar del servei de recollida de roba per part del Consell Comarcal. En parlarem amb Eva Sánchez, directora de la Fundació Horitzó, i Cecília Camproví, presidenta de la Fundació La Llar. I també parlarem d'aquestes ponències sobre història que es faran al Berguedà. I precisament qui ens en parlarà és la gent de l'àmbit que han organitzat aquests seminaris que ja aquest dissabte es porten a terme. Aquest divendres ja s'han portat a terme, concretament. Un d'ells aquest divendres ja s'ha portat a terme. I també us parlarem de que tot està a punt per la celebració del Carnestoltes a Berga. Aquestes i altres notícies avui en aquest programa. Un programa que també us vol dir que a l'espai Informe Especial Parlem de Llibres d'aquest diumenge tindrem a dos autors. Jo Alexander, que ens porta Una dona qualsevol torna a casa, un llibre de columna. I també us parlarem d'aquest altre llibre, El futur és una petita flama. En parlem amb el seu autor, Jordi Nopca. És un llibre de prova. A les vies de so, en Jaume Serra, i us parlem Alicia García i Josep Genescà. Agraïm la col·laboració dels companys de la televisió de Porreig, la televisió del Berguedà, l'Aquí Berguedà, Nació Digital, el diari Regió 7 i Punching Berguedà. Comencem.
El Berguedà i, en general, les comarques de l'Alt Pirineu estan en alerta aquest cap de setmana per un alt risc de nevades i baixada de temperatures. Aquest divendres ha entrat una pertorbació que baixa les temperatures i eleva el risc de nevades a cotes baixes. Si bé les primeres nevades es produeixen a partir dels 1.200 metres, no es descarta que dissabte quedin emblanquinats alguns pobles situats a partir dels 400 metres.
I l'exposició de la Diputació de Barcelona Indestructibles arriba a Porreig. Aquesta exposició és d'àmbit educatiu i es podrà veure a la Biblioteca Guillem de Berguedà del 4 al 20 de febrer. Indestructibles és fruit del treball de dues persones de reconegut prestigi, com són els periodistes Alfons Rodríguez i Xavier Aldecoa, que han documentat durant 2 anys la vida d'11 nens i nenes de 10 països africans que lluiten per al futur millor gràcies a la seva capacitat de superació. L'Àfrica és el continent del futur, la regió més jove del món, amb una mitjana d'edat de 19 anys, és també terra de contrastos. L'exposició busca anar més enllà de la ferida i d'una visió negativa de la realitat africana i presenta històries de nenes i nens, adolescents, com a protagonistes actius de les seves vides i dels seus aprenentatges. La mostra proposa un paper actiu de l'espectador amb una sèrie d'activitats de caire educatiu a partir de les històries que mostra cada fotografia. Per què? La intenció és que l'exposició, més enllà del seu valor fotoperiodístic, sigui també un recurs educatiu que contribueixi a fer conèixer diferents realitats i també que sensibilitzi la ciutadania en el fet de que totes les persones han de poder gaudir del dret a l'educació. Com us dèiem, l'horari és dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 3:45 fins a les 8, el dijous a les 9 del matí fins a la 1, o diguem, de 9:45 fins a 2:45, i també el dissabte a la mateixa hora. Aquests són els dies que es podrà veure aquesta exposició, una exposició que ens porta a buscar altres objectius, sensibilitzar a les persones que més enllà hi han els indestructibles, una mirada a la generació del futur de l'Àfrica. I aquesta setmana s'ha inaugurat a Porreig una exposició, l'exposició Itinerant. És una exposició que, a més d'estar a Porreig, d'aquí pocs dies serà a la Biblioteca de Navàs i així anirà recorrent diferents indrets de la província de Barcelona. Indestructibles, una mirada a la generació del futur de l'Àfrica. Bé, avui volem parlar-ne amb un dels seus autors. És una exposició feta pel prestigiós fotògraf Alfons Rodríguez i pel gran periodista que és en Xavier Aldecoa. Ells ens han presentat una exposició documental, perquè és una exposició que pots viure, pots entrar-hi, pots veure i imaginar-te un futur millor de les persones que ells han parlat. Xavier Aldecoa, l'Àfrica és per descobrir encara? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Jo crec que sí, jo crec que és un continent, tot i que el tenim de veí, que encara és molt desconegut. Sigui per por, sigui per desinterès, o fins i tot a vegades per paternalisme, o sigui, aquesta sensació de que tenim una visió esgarrada del continent, fa que no acabem de conèixer gaire bé el que hi passa, i sobretot que no només passen coses negatives, que normalment són les que ens arriben.
Xavier Aldecoa ha estat encara és una de les persones que ha escrit més sobre Àfrica, precisament pel diari La Vanguardia, però a més ha fet moltíssimes coses. Què t'aporta escriure per l'Àfrica?
És que per mi l'Àfrica és un tresor, és una joia per un periodista, perquè és un continent absolutament divers, no només que hi hagin 55 països, si comptem el Sàhara Occidental, sinó que cada país té una diversitat excepcional, cada país evoluciona molt ràpid, estem parlant del continent més jove del món, una mitjana d'edat de 19 anys i en alguns països fins i tot menys, quan la d'Europa és de 42, o sigui, imagineu-vos. I això significa que cada vegada hi ha més països que canvien, que es modifiquen, que avancen, i això per un periodista entrar en llocs així que canvien tant i a més en comunitats que estan acostumades a rebre el visitant, a obrir-li els braços, és un tresor.
Però vosaltres heu volgut donar valor no a l'Àfrica, sinó a la seva gent, a la gent que està vivint, que està patint i que té objectius clars, que volen prosperar.
Sí, perquè el reporter polac i escriptor Ryszard Kapuscinski deia que Àfrica no existeix. I estic d'acord, si no existeix una Àfrica. Però el que sí que és indiscutible és que existeixen els africans. Existeixen persones que ens poden ensenyar coses, que podem aprendre de la manera que tenen d'encarar la situació, I nosaltres, l'Alfons Rodríguez i jo, en aquest projecte, per això li diem indestructibles, volíem parlar de gent que no es defineix pel que li ha passat, sinó pel que fa amb el que li ha passat. Tots som molt més del que ens passa. I seria injust que nosaltres ens definissin només per una desgràcia, una situació traumàtica que ens ha ocorregut. I aquesta història, que hi ha històries positives, hi ha històries negatives, es basa sobretot en això. En què fa la gent amb el que li ha passat, quin és el seu exemple, el seu esforç, la seva resiliència, de la qual podem aprendre i sentir-nos d'alguna manera reflectits.
Heu anat a buscar testimonis, testimonis clau, i els heu relacionat amb un fet. Què és el que us aporta de diferència dels altres llocs africans que heu visitat?
Doncs aquí el que volíem era, a veure, és impossible amb 11 històries que té l'exposició explicar tot el que passa al continent. Sabent d'aquesta mancança, sí que hem volgut que aquestes 10 històries ens permetessin a la gent que visita l'exposició, que llegeix els llibres o miri el documental, que aprendre una mica què és el que està passant al continent en grans trets. O sigui, per exemple, totes les històries tenen darrere un rerefons que explica el que està passant. Hi ha una història sobre dos nens soldats al Congo. Què és el que està passant al Congo? Hi ha una història sobre dues nenes que volen ser fotoperiodistes a Gàmbia. Doncs com està evolucionant la posició de la dona al continent africà i els moviments feministes. Hi ha una història sobre una nena a Cabo Verde, la Giovanna, on la seva vida ha canviat per la instal·lació de panells solars de la seva escola. I a partir d'aquí parlem quant d'important és l'establiment de l'energia verda al continent africà. O sigui, totes les històries parteixen d'una base petita o d'una història petita d'un nen o una nena, però van molt més enllà i ens permeten obrir una finestra cap al continent africà.
Aquesta exposició està dintre l'Agenda Global 2030. Què és el que us aporta, doncs, a participar-hi?
Perquè creiem que aquestes històries poden ensenyar molt bé i són molt didàctiques per la canalla, els nens i nenes a les escoles que estan treballant els objectius de desenvolupament sostenible, que estan treballant aquests valors, aquesta agenda, i creiem que totes les històries ens poden obrir una finestra, com deia abans, cap a una d'aquestes o diverses d'aquests objectius de desenvolupament sostenible. Així, hi ha alguns que parlen de matrimonis infantils, llavors aquí podem parlar de drets de la dona, altres que parlen sobre la pobresa, i aquí podem veure com ha evolucionat la situació, per exemple, a Etiòpia, i tot això ho podem anar relacionant amb coses que els nens i nenes a les aules, a les escoles, ho estan treballant i poden veure reflectits en històries que a més parlen de nens i nenes de la seva edat. Hi ha nens des de 0 fins a 18 anys. O sigui, de totes les històries hi ha una història d'Etiòpia que veiem néixer a un nen, i a les històries de les noies aquestes de Gàmbia, que deia abans que volen ser fotoperiodistes, que tenen 18. Llavors tot aquest ventall d'edats permet que els nens i nenes puguin veure's reflectits en algun d'aquests protagonistes, que a vegades tenen problemes no iguals, però sí que tenen algunes similaritats, sobretot quan parlen de somnis, d'aspiracions, de vertigens i coses similars. I jo convido molt a anar-hi amb família, perquè els nens veuen que ells són els protagonistes, que la infància en aquesta exposició és la protagonista totalment.
És una exposició per llegir, és una exposició per veure i fixar-te i relacionar, doncs, la imatge amb el text. Però a més també té un contingut que, en el qual hi ha un quadre en el que podem, com es diu ara?
Sí, un QR.
Un QR, exacte, em sortia. Perdó, hi ha un QR en el qual tu pots entrar dintre l'exposició i a més veure, doncs, el contingut que va més enllà, no? Què és el fa... per què aquest format?
Doncs des de l'inici, aquest projecte el vam construir volent que fos transmèdia. Quan diem transmèdia, volem dir que no només ens hem basat en els articles habituals en premsa. Jo treballo a La Vanguardia, jo treballo a National Geographic, treballo a la revista 5W de periodisme internacional, i sabíem i volíem que fos establerta i publicada en aquests formats, però no només, perquè som conscients, com crec que la majoria de pares i mares o tiets o tietes que ens estan escoltant, que la canalla, els joves, cada vegada van menys als mitjans tradicionals a informar-se. Sabent això, vam dir, doncs, hem d'establir altres formats que permetin que aquestes històries hi arribin. I per això aquesta exposició, aquest treball, és una exposició fotogràfica itinerant, és una exposició itinerant de fotografies per sales de fotografia, amb 44 fotografies, és també un documental, és un conte infantil per nens, és un llibre, Indestructibles, que parla d'altres històries també. O sigui, tot un intent de que fos un projecte global que tingués diverses vies per arribar a la gent. Va ser fins i tot una obra de teatre. O sigui, aquesta idea, el documental també. O sigui, aquesta idea de que fos integral i que arribés a més gent des de diversos formats, perquè som conscients que ara La Vanguardia o el National Geographic o les revistes CMW tenen un públic que normalment no és jove, és més gran, i no volíem que es quedés a mig camí aquest missatge o aquestes històries de nens i nenes africanes.
En parlem poc d'Àfrica?
Sí, parlem poc i malament, com si fos un quadre sense context. I mira, hi ha una anècdota que em va explicar una vegada un amic meu, el Pep Bernades, que hi viatjava una vegada a Mali.
De Gironella, el Pep Bernades de Gironella.
Ah, mira, doncs no sabia que era de Gironella, doncs mira, doncs d'un vaig vostre.
Sí, un amic.
Ah, doncs mira, m'alegro. Ella em va explicar una vegada que estava a Mali, fa molt de temps, de viatge, i va anar a veure una pel·lícula a un cinema, un documental, i una pel·lícula sobre l'Holocaust. I en el moment, ella era l'únic blanc, diguéssim, tota la resta de gent era de local de Mali, i en un moment va sortir un noi jueu molt prim amb l'uniforme aquest de ratlles que li posaven els presidiaris dels camps de concentració. I en aquell moment, quan van veure aquesta imatge, algunes persones de la sala van riure. I això, el Pep Bernades es va quedar com horroritzat. Què ha passat aquí? Com poden riure d'això? I això és el que nosaltres moltes vegades condemnem al continent. Perquè situa unes imatges d'estrès del context deixen de tenir el sentit. És evident que la imatge d'un jueu presoner d'un camp de concentració prim vestit d'una manera ridícula com el uniforme aquest de ratlles és un horror. Ningú pot riure d'allò i tothom s'ho hauria d'horroritzar. Què passa? Si li traiem el context, només veus una persona blanca de molt, molt prima vestida d'una manera molt rara. Quan nosaltres ho posem al continent africà, si nosaltres li traiem el context, només veiem salvatgisme, només veiem guerres, només veiem caos, i si anem molt més enllà, si donem context, si expliquem les històries, si expliquem què passa, quins beneficis traiem nosaltres, o Xina, o Rússia, del que està passant, això ens permet entendre molt millor la situació i no reduir-ho a aquests clichés o a aquestes etiquetes que parlen de continent perdut, de continent amb caos, de continent salvatge i que no té remei. Així que jo crec que aquesta anècdota del vostre veí, del Pep, a mi m'ajuda molt a explicar que no només parlem poc d'Àfrica, sinó que sovint en parlem malament i el condemnem a ser només una etiqueta.
L'Àfrica és el continent del futur. Aquesta és una afirmació que es fa també en aquesta exposició, dient que precisament, i expliqueu, doncs, que és Àfrica és on hi ha més natalitat del món. Aquesta desmitificació que li donem aquí una mica, doncs nosaltres potser l'entenem fora de context, tenint en compte doncs la immigració que arriba i una mica, no sé, et sembla que la desmitifiquem precisament per això, pel que rebem?
Bueno, perquè rebem un missatge...
Negatiu, no?
Sí, normalment negatiu, i perquè això, per exemple, de les qüestions migratòries, jo crec que les preguntes incòmodes són importants, s'han de contestar, perquè si només, si les versions menys o més d'esquerres o progressistes no contesten les preguntes que fa la societat incòmodes, la resposta l'agafa i la dona l'extrema dreta, i això la fa créixer perquè dona respostes, en la meva opinió, equivocades, però dona respostes a inquietuds de la societat. Però sabent això, que nosaltres hem de respondre a aquestes qüestions, també les hem de posar en perspectiva. O sigui, quan va ocórrer, va començar, vaja, perquè continua la guerra d'Ucraïna, i van començar a venir milers i milers i milers d'ucranians, i tothom els obria les portes perquè eren, estaven en una situació d'extrema necessitat. Ningú va parlar d'oleada o onades de migrants o onades impossibles d'acollir, i en canvi això sí que passa quan aquests migrants venen de països pobres o amb altra, una cultura una mica diferent, no? Jo crec que aquesta mala informació el que fa és avivar el foc de la por, de la desconfiança, i hauria de ser el contrari, no? Intentar entendre qui són, donar respostes, com dic, a problemes o inquietuds que es puguin generar d'aquestes situacions, però intentar entendre qui és l'altra persona i, sobretot, tendir ponts, o sigui, entendre qui són, per què venen, i això ens pot permetre connectar, perquè tots al final volem millorar la nostra vida, volem millorar les nostres familiars, i això sí que ens pot apropar a aquesta realitat que viuen molts migrants a casa nostra.
Recordem que estem parlant d'aquesta exposició, una exposició itinerant de la Diputació de Barcelona, Indestructibles, una mirada a la generació del futur de l'Àfrica. Una exposició que està a la Biblioteca Guillem de Berguedà des del 4 fins al 20 de febrer. Una exposició realitzada per aquests prestigiosos periodistes Alfons Rodríguez, fotoperiodista, i Xavier Aldecoa. Què us uneix a l'hora de per tirar endavant aquesta exposició amb l'Alfons? Xavier, què és el que us fa dir hem de fer això?
Bueno, som amics i això ens va portar a una vegada fa com 8 anys o així, ens coneixíem evidentment de la nostra feina, però vam decidir quedar per fer un cafè, i els dos veníem de Sierra Leona, de cobrir per separat històries sobre la crisi de l'Ebola, la crisi més greu d'aquesta malaltia que hi ha hagut a la història i que va deixar arrasats a Sierra Leona, Libèria i Guinea. I vam tornar d'allà amb la sensació de que, primer, que no es parlava, i després de la necessitat de connectar aquestes històries amb la gent jove. Que no es desconnectés d'unes altres realitats del que estava passant, perquè la indiferència, el silenci mata. O sigui, el fet que el món girés la cara i no mirés cap allà està provocant que aquests països estiguessin realment en una situació límit, amb les xarxes sanitàries destruïdes, amb milers de morts als carrers. I aquesta sensació de que havíem d'arribar, que havíem de transmetre aquest missatge també a les generacions joves perquè no s'insensibilitzin, ens va portar a fer aquest projecte dedicat i dirigit a la infància africana, amb aquesta intenció d'estendre ponts i vies de comunicació entre el nostre jovent, la nostra societat en general, però el nostre jovent en concret, i el que passa al continent africà.
Què no es pot dir de l'Àfrica?
No, es pot dir tot. Es pot dir tot. Jo crec que
doncs què no es diu?
És que el que es tracta és de donar una informació equilibrada, no només rigorosa i profunda, sinó equilibrada. Vull dir, a mi és molt més fàcil, en els meus mitjans, en els mitjans on col·laboro, parlar de situacions negatives. Per què? Perquè quan hi ha un cop d'estat, quan hi ha una guerra, són situacions informatives de primer ordre. Llavors és normal que si jo les transmeto, me les comprin, per dir-ho d'alguna manera, em busquin espai. Però la meva feina, i dels que ens dediquem al continent africà, és intentar ser justos amb un continent. Vull dir, també explicar situacions positives, també explicar situacions on hi ha natural, tampoc anar-se'n a l'altra banda. Negatives o de guerra o de malalties o de gana, evidentment s'han d'explicar. Però també explicar que és un continent que evoluciona, que hi ha països que estan sent un exemple democràtic, que hi ha fins i tot països que col·laboren per defensar la seva fauna, com està passant al sud del continent, que hi ha llocs on la situació de la dona està avançant, qüestions econòmiques, qüestions culturals, qüestions de tradicions. Crec que intentar dir-ho tot és més important que parlar molt si només parlem d'una part del continent, i sobretot que normalment és la negativa.
Unes fotografies impactants, unes fotografies que diuen ja només de mirar-les, però a darrere seu a cada una hi ha una història. Una història que avui ens arriba aquí, ens arriba a la Biblioteca Guillem de Berguedà de Porreig. una història que es diu Indestructibles, una mirada a la generació del futur de l'Àfrica. Com dèiem, l'Àfrica és el continent del futur, la regió més jove del món, amb una mitjana d'edat de 19 anys, i és també terra de contrastos. Avui, en aquesta terra de contrastos, hi trobem una exposició que el recull. És aquesta exposició que ha fet Alfons Rodríguez i Xavier Aldecoa. Nosaltres només ens queda felicitar-los i convidar tothom que la visiti. Moltíssimes gràcies.
Gràcies i un plaer estar amb vosaltres, i tant de bo molta gent la vulgui anar a veure.
I dimarts comença a Porreig una nova edició de l'Escola de Salut. Per què aquesta Escola de Salut? Doncs és la tercera vegada. Primer, aquesta escola es va fer a la Llar d'Avis, després es va traslladar a la sala i aquest any canvia de lloc, a la Biblioteca Guillem de Berguedà. En parlem amb Laia Carreño. La Laia Carreño és la referent comunitària higienista bucodental del Baix Berguedà, és a dir, Porreig Gironella, els caps, atén els caps de Porreig i també el de Gironella, i alhora és coordinadora, com amb altres companyes, i impulsora d'aquesta Escola de Salut. Laia,
hola.
Comenceu aquest dimarts.
Sí, exactament, l'11 de febrer. Comença l'Alba Sant, és la referent de benestar emocional i comunitari, i parlarà de com parlar de la mort als infants i adolescents amb recursos i amb contes.
Déu-n'hi-do, eh? És un tema una mica allò que dius... Comencem bé. El parlar,
crec que és molt interessant.
És molt interessant, i a més, doncs, potser és un tema poc comentat, i a més que ens dona aquesta força a les persones que pateixen aquest dolor, que, dolor emocional, evidentment, però que a vegades es tradueix en dolor físic al final. Bé, l'Alba Sant és referent de benestar emocional i comunitari i farà aquesta xerrada el dia 11 de febrer. Però no només aquest dia, sinó que vosaltres fareu també el 4 de maig, el 8 d'abril i el 13 de maig. Quins temes tractareu?
Doncs mira, el 4 de març, que és el següent dia, parlarà l'Adriana Pérez, que és la fisioterapeuta, i parlarà sobre guanyar el dolor, començar per entendre'l. És a dir, per saber el mal que tenim, doncs l'hem d'entendre primer. Després tenim a la Mar Gargallo, que és la dietista nutricionista, que parlarà de modes alimentàries i xarxes socials, que a vegades està una mica relacionat el tema alimentari amb les xarxes socials. I després, doncs, estaré jo, però com a higienista bucodental, que serà el 13 de maig i serà Educant en Salut Bucodental. Guies claus per als pares, sobretot perquè sàpiguen, doncs, una mica com guiar els nens, no?, a tenir una bona salut bucodental.
És a dir, no menjar gaire caramels, no?
Mana, perdó?
No menjar gaire caramels, no?, d'entrada?
No menjar gaires caramels, rentar-se tres cops al dia. Sí, sí. I no dic més perquè, si no
vindrien, no? No hem de fer spoilers. Explica'm una mica com va néixer aquesta Escola de Salut. Què va ser el que us va motivar, doncs, dir, doncs, hem d'ensenyar a la gent el que sabem?
Bé, bueno, l'Escola de Salut està feta com una mica per educar en salut, no? A vegades, com a pacients, només pensem que si tenim un dolor o una molèstia hem d'anar al metge, i a vegades, doncs, hem d'aprendre una mica, no?, quin és el nostre... com hem de saber cuidar-nos, no? A vegades, doncs això, no?, els hàbits de salut bucodental, el tema de la nutrició, l'alimentació, com alimentar-nos, Llavors, l'escola de salut es va fer perquè els professionals que hi som, sobretot els que estem fent aquestes sessions, puguem explicar, no?, i fer una bona educació perquè s'eviti el fet de la mala informació que hi ha, una mica de desinformació pel tema a internet, no?, a vegades, que surten algunes coses, doncs, perquè sempre, si tenen dubtes, que puguin venir i aprendre del que expliquem. Això és molt...
Les xarxes socials, l'internet concretament, és un aliat per vosaltres o és un estorb?
En el sentit de difusió, perfecte, però en l'altre és depèn. Depèn de moltes coses.
Penses que estan fent més mal que bé? L'internet?
No. No ho penso. Però, bueno... El tema de l'escola de salut, sí, és molt interessant perquè tot i que a vegades hi han coses que pensem que ja les sabem, sempre està molt bé tenir un professional a davant que ens expliqui, no, 100% com funciona allò.
Entenem que aquestes tres jornades no tenen edat, pot venir tothom, no?
Pot venir qualsevol persona, sí, pot venir qualsevol persona, veí o veïna del municipi que estigui molt interessat en aquella xerrada, pot venir. Tot i que siguin dirigits alguns, com per exemple el de la meva companya Alba Sant, que parla sobre com parlar de la mort als infants i adolescents, crec que és molt interessant que ho puguem saber absolutament tothom, això. Llavors està molt bé que estigui dirigit per tothom.
Bé. Exactament, o sigui, quan tu trobes una persona que se li ha mort algú, de quina manera li podem parlar, no?, a l'hora d'ajudar-lo o de... al revés, no?
Exacte. Sí, jo crec que és una bona manera de poder ensenyar, de poder que ho sàpiguen, gestionar.
Doncs, Alba, el que hem de fer és convidar la gent que vingui, eh? Que vingui, que aquesta vegada, doncs, que vingui a la biblioteca Guillem de Berguedà.
I tant, que vinguin i que sàpiguen que aquestes sessions que es fan sempre són un dimarts de cada mes i que sempre es faran de 6:15 a 7:15 de la tarda, de les 5:30 a les 6:30.
Doncs ja ho sabeu, de 6:15 a 7:15 de la tarda, el dia 11 de febrer, es farà, doncs, aquesta primera jornada. Una jornada que va destinada a parlar com parlar de la mort als infants i adolescents, recursos i contes. I també serà feta aquesta per la Alba Sant, que és referent de benestar emocional i comunitari. Bé, doncs...
Si m'ho permet,
sí.
Un moment, un incís. Només volia dir que aquest cop, per primer cop, farem les sessions i al final el professional que estigui fent aquella sessió recomanarà llibres. Recomanarà llibres que siguin interessants per poder-los llegir.
Doncs a la biblioteca Guillem de Berguedà de Porreig hi haurà aquest feedback al final, doncs, que tothom se'n podrà... la gent podrà anar a casa, doncs, amb el llibre que pugui trobar a la biblioteca sobre, doncs, el que sigui, aquestes emocions, el referent del que s'ha tractat o una altra cosa. En definitiva, es posa en marxa aquesta tercera edició de l'Escola de Salut de Porreig. Són activitats adreçades als veïns i veïnes del municipi i es fan des del dimarts 11 de febrer, el dimarts 13 de maig. Aquests 4 dimarts són a 6:15 de la tarda a la mateixa biblioteca Guillem de Berguedà de Porreig, aquí al passeig 1 d'octubre. Doncs, Laia, moltíssimes gràcies i esperar que sigui un èxit.
A vosaltres, això ho esperem.
Gràcies.
Gràcies.
Bon dia i bon dissabte a tothom. Una setmana més venim a donar-vos informació sobre totes les activitats que estem organitzant des del Servei de Dinamització de la Gent Gran de Puig-reig. Comencem amb informant-vos de que la sortida a Maricel dimecres 16 d'abril a les 20 hores al Teatre Victòria, recordeu que portem uns dies, uns mesos concretament, fent preinscripcions, doncs vale, totes les persones inscrites per aquesta sortida teniu tota la setmana vinent, de dilluns a divendres, podeu passar per l'Ajuntament en horari d'oficines per fer el pagament de l'entrada i el preu de l'autocar. Recordeu que el preu que inclou l'entrada i el desplaçament d'autocar és 67 euros i totes aquelles persones que s'han preinscrit ja podeu passar per l'Ajuntament a fer el pagament d'aquestes prereserves. Dic que com que tenim places disponibles encara, totes les persones que encara no s'hagin apuntat, no s'hagin inscrit, però tinguin interès en anar-hi, poden passar també per l'Ajuntament en aquest horari, de dilluns a divendres al matí, i podeu fer la compra d'aquests tíquets. Us recordo que anirem a veure aquesta obra el dimecres 16 d'abril a les 8 hores al Teatre Victòria de Barcelona. Estem renovant, l'Associació de la Gent Gran de Puig-reig està renovant els socis i sòcies, per tant, totes les persones que vulguin renovar el seu carnet de soci de l'associació i aquelles persones que el vulguin fer-se sòcies i socis de nou per primera vegada, podeu venir el dimecres 12 i el dijous 13 de febrer de 10 a 12 a la llar i us actualitzaran el carnet la gent que ja sigueu socis i us faran de nou socis la gent que no ho sou encara. Caldrà presentar el carnet antic, aquells que ja ho sou, i només caldrà omplir un formulari amb les dades, la gent que no ho sou, i pagar la quota anual, que com tots sabeu és una quota de 10 euros a l'any i que inclou descomptes en moltes de les activitats o en quasi bé totes les activitats organitzades per l'Associació de la Gent Gran de Puig-reig. Per tant, dimecres 12 i dijous 13 podeu passar per la llar a renovar el carnet en 2025 de l'associació. Aprofitant també aquests dies, podeu passar per, bé, si teniu interès, adquirir els tíquets per l'excursió al Penedès que s'ha organitzat pel dijous 20 de febrer. Penseu que el preu de socis és 60 euros i el de no socis és 65. És una excursió al Penedès, desplaçament en autocar, visita les caves Freixenet, visita l'espai Xocolata Simon Coll, amb degustació, totes dues visites, i dinar en un restaurant de la zona. Tota l'excursió, tot el viatge, tindreu un guia acompanyant. Doncs, dimecres i dijous, com us dic, podeu passar per la llar per reservar també els vostres tíquets per assistir a aquesta excursió. I també podeu anar per reservar els tíquets per el dimecres llarder que donarà el tret de sortida al Carnestoltes d'enguany. Ho farem un dimecres en lloc d'un dijous. Aquest any hem decidit avançar la festa el dia abans, el dimecres, i podeu anar a comprar els tíquets. Sabeu que el preu del tíquet soci és de 7 euros, el nou soci és de 9 euros, l'entrada inclou botifarra, coca, beure i música i ball amb el José Luis. Per tant, també dimecres i dijous us podeu passar per la llar de 10 a 12 a comprar i reservar aquests vostres tíquets. Aprofitant que parlem de Carnestoltes, dir-vos que estem intentant organitzar una comparsa de Carnestoltes, de la gent gran de Puig-reig, per participar a la Rua de Carnestoltes el dia 1, del dissabte 1 de març, la Rua que us organitza des de l'Ajuntament de Puig-reig. Per tant, totes les persones que estigueu interessades, contacteu amb gentgrandeporreig@gmail.com al 747-770-989 i mirarem de poder organitzar un grup per participar en aquesta rua. Estem a temps d'organitzar-ho, per tant, totes les persones interessades, no dubteu en contactar, que farem una de ben grossa. A dir-vos també que tenim inscripcions obertes per la caminada del 19 de febrer a la Roca del Vallès. Sabeu que aquestes caminades estan dintre del cicle de passejades per la gent gran de la Diputació de Barcelona. Són caminades d'un matí, d'uns 8-9 quilòmetres, normalment planeres, es realitzen la modalitat de marxa nòrdica. Les persones que no vulguin fer ús dels bastons poden fer-la de la manera tradicional. Diem que les inscripcions estan obertes i per tant només heu de contactar gentgrandeporreig@gmail.com o al 747-770-989. Recordar-vos que aquest mail i aquest telèfon està a disposició de tots vosaltres per qualsevol dubte o consulta que vulgueu fer, i que a través d'aquest telèfon tenim un grup de WhatsApp de difusió de totes les activitats que fem perquè tothom pugui estar ben informat. Amb això tenim prou per aquesta setmana. Tornarem la setmana vinent amb moltes més informacions. Gràcies.
Bé, ja sabeu doncs que a vegades les coses canvien, i és que una de les més notòries que trobem aquesta setmana doncs és que canvia el dia del dijous llarder, que ja no serà dijous, serà dimecres a Porreig. En Carles Gisbert, president de la Gent Gran, expliquem una mica doncs com és aquest canvi i per què.
Hola, bon dia. Sí, el canvi ha sigut perquè, bueno, uns quants membres de la Junta no hi podem ser el dijous, i llavors, clar, la feina anava a recaure amb unes poques persones de la Junta, i, bueno, vam decidir que, bueno, que podria tindre l'opció de poder canviar el dia, que la qüestió era celebrar la festa igual, la tradicional que hi ha, de dijous llarder, i passar-la el dimecres, i almenys que la gent pugui gaudir d'aquesta tarda també.
Què farà pel dijous? Què fareu?
El dimecres farem...
Dimecres.
Però tenim la costum del dijous, de dir sempre el dijous, és la veritat. Però, bueno, ja hem fet de la difusió i tot també, canviant el dia, que era el dimecres, i, bueno, i la gent està col·laborant molt bé i sense cap problema, la veritat. Estem fent les inscripcions també, i la gent, ve molta gent i s'estan apuntant, o sigui, amb ganes de passar la tarda aquella.
Entendríem, doncs, que la gent tant és dimecres com dijous?
Jo m'imagino que, en realitat, les festes el que un vol és gaudir-la i passar-ho bé i estar amb els amics. I tant, doncs, m'imagino que sigui dimarts que dimecres, bueno, està muntat així, m'imagino el sistema que hi ha, però, bueno, a vegades per aquests motius que hi ha circumstàncies que tenim en la vida, doncs hi ha que canviar les coses, no? I aquesta festa, doncs, ha sigut per aquest motiu. S'ha canviat per això. Perquè hi havia poca gent per treballar, per col·laborar, i, bueno, nosaltres el que volem donar-li al soci el millor servei que puguem donar-li, i per això s'ha fet.
Bé, i hi ha alguna altra cosa que teniu aquesta excursió al Penedès?
Sí, bueno, volia dir, jo sé que primer hi haurà la botifarra, l'entrepà de botifarra,
sí,
el vi, el cava i coca, i la música amb de Josep Lluís.
Tindrem el José Luis, el José Luis i la seva música, que ja ens ha acompanyat una altra vegada,
Sí, molt bé, l'any passat ens van acabar ser, si no el recordo malament, va ser ell també el que va estar per la festa del dijous llarder, i molt bé, molt, molt bé va estar, la veritat ho fa molt bé. I ja està, la gent s'ho passa molt bé, que és el que vol fer, i ja està, i això és el que nosaltres busquem, de si no és un dia a l'altre, però que la gent participi, que ho passi bé. I crec que s'ho mereixen i així ens ho farem. I de moment estan col·laborant molt bé.
Doncs a Porreig, dimecres, llarder. Serà el dia 26 de febrer, a les 6 de la tarda, al pavelló municipal de Porreig. I amb aquesta botifarra, coca, disfresses, beure, música, ball...
Sí, i sobretot que la gent col·labori, que vingui una mica amb alguna disfressa, encara que portin un barret o el que sigui, però, bueno, només és transmetre alegria, i entre tots ho podem fer, serà un màgic, la veritat.
Doncs, escolta, moltíssimes gràcies i bon dimecres llarder.
I gràcies a vosaltres, que sempre hi sou aquí també, a Ràdio Porreig.
Gràcies.
Gràcies, Josep.
i l'Ajuntament de Porreig ha senyalitzat algunes de les fonts naturals del municipi amb l'objectiu de preservar els noms d'aquests espais. A més, també amb el suport de la Diputació de Barcelona, es pot conèixer la qualitat de les aigües de cada font a través d'un codi QR per consultar i descarregar les dades a cada cartell. És el regidor Josep Parera que detalla alguns d'aquests exemples. Nosaltres parlem amb Josep Parera. Josep Parera és el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Porreig i alhora també de Comunicació. Josep, recuperar les fonts d'alguna manera i sobretot senyalitzar-les vol dir també que la gent les puguin utilitzar?
No és... Utilitzar com a passejada, com a gaudir de l'entorn. Sí, en quant a la qualitat de l'aigua, no hem d'oblidar que cap de les fonts, almenys de les que hem anat catalogant, d'aquestes i d'algunes més que aquest any farem, ja han posat una senyalització a nivell de l'Ajuntament dient que aquesta aigua, lògicament, no està tractada sanitàriament. Aleshores, el que hem fet amb aquest recurs, amb ajuda de la Diputació, són analítiques. Hem començat per aquestes 6, que surten la font del Pont de Periques, la font de la Granja, la font de la Pinassa, la font de la Teula, la font del Picotí i la font de Lledó. L'any passat es va anar a fer una analítica de l'aigua amb un tècnic de Diputació, i llavors aquestes analítiques es pugen en una plataforma. Explico una mica el per què, no?
El per què de tot això, sí, exacte.
La senyalització, hi ha el nom de la font, allà indica, doncs, el nom, hi ha un QR, en aquest QR, si amb el mòbil se li fa una foto, el que et diu en aquell moment és la composició del bàsic d'aquella aigua en l'última analítica. És a dir, t'està dient si està bé, si no està bé, si té més d'una cosa o d'una altra, i al final et dona un... et diu, pues, que no es consum, que no és consumible, o que no és apte, o que no es pot beure, o el que sigui, no? Llavors, és fer aquest seguiment d'aquestes fonts. Aquest any se n'intentarà incloure unes quantes més i anar veient aquesta evolució, perquè l'analítica sí que es fa, no es fa un cop i es deixa de fer, sinó que com a mínim se sol fer un cop a l'any, a la primavera, al mes de març, així, que és quan en teoria hi ha d'haver més aigua i res en totes, i llavors es va actualitzant aquesta informació. En definitiva és això.
Josep, però quan parlem de fonts, parlem d'aigua. Quantes en teniu? Quantes en teniu de censades?
Aquestes que hem agafat, potser perquè les coneix més tothom, que ja te les he nombrat. Després, de cara a aquest any, n'hi ha altres que també les coneix tothom. El cens exacte ara no te'l diré. Jo sé que es va fer un estudi, però aquest no el tinc jo ara i no t'ho sé dir en aquests moments. Però, per exemple, de cara a l'any que ve es vol recuperar des de l'associació, per exemple, de veïns de Cal Prat, es vol recuperar una font que es diu la Font de la Garça. Després hi ha la Font de la Gota, que aquesta ja sabem on tot, és anant de Cal Pons a Cal Marçal, allà sota el camí, que no és que s'hagi de recuperar, però bueno, que també es catalogarà perquè també cau aigua, poc o molt en cau. I la Font de Cal Misso, o del Misso, que és cap allà a la Granota, que és baixant per la Riera de Marola, també hi ha una font allà, i una de Cal Pons, també molt interessant, que d'alguna manera també totes aquestes accions el que fan és crear com una mica de mapa, i la gent pot visitar-les, pot anar-hi caminant, i home, els entorns de les fonts també són macos només pel sol fet d'arribar-s'hi.
Els entorns, per una banda, i també la mateixa imatge de la font, que normalment quan hi ha una font l'entorn en què està situada doncs és força atractiu, no?
Sí, clar, tenim... Bé, la Font de Lledó és molt maca, està allà en un paratge, entremig d'una esplanada,
et diria, no sé, la font del Picotí, pues, té tota la vessant de vista cap a baix al riu, la font de la Pinassa, pues, tenia aquella esplanada, també era un indret on hi anava la gent a berenar a la font. Vull dir, cada font d'aquestes té la seva història, no? I en el seu temps, bueno, la gent no es caia a la font, això està clar.
Bé, seria difícil recuperar l'aigua?
Més que recuperar-la, clar, això són fonts naturals que bueno, l'aigua flueix per allà on... Clar, ara es fa aquesta analítica. Abans ara es diu que no és apte, i lògicament no ho és, pel consum, perquè no es pot garantir que tingui moments que en pot ser i moments que no es pot veure, que no sigui ni aconsellable. En qualsevol cas, des de l'Ajuntament, el que diem és que cap d'aquestes fonts no està tractada. Per tant, es pot mirar això, però qui diu que des de que s'ha fet una analítica que es pugui fer el mes de març, qui diu que l'octubre d'aquell any, pues, aquesta font tingui alguna afectació amb algun tipus de coseta, que llavors ja no la faci, que sigui que aquella analítica no va... El fet d'analitzar-les és perquè també veurem a la llarga, perquè això serà no un labor d'un any ni de dos, sinó de més, com està evolucionant també la natura i l'entorn. Si la cosa representa que cuidem de la natura i som respectuosos, però probablement aquestes analítiques potser es transformen en millors, no? Però, clar, el canvi climàtic també afecta molt, que aquestes flors s'han eixugat, quan es recuperen torna a sedimentar molt, és a dir, hi ha molts factors que no... Bueno, és qüestió d'anar-ho veient.
Bé, doncs, Josep, el que hem de fer és convidar la gent que vagi a caminar per les fonts, que disfruti de l'entorn i que pensin això, pensin que aquella aigua no és potable i, per tant, que tinguin cura... Més que no és potable, és no és tractada.
No està tractada sanitàriament. La paraula potable, l'únic que és potable és l'aigua del poble tractada i de boca de les fonts de poble, no? La de més aigua s'ha de, lògicament, és igual com si vas a la muntanya a caminar a qualsevol lloc. No sé, si veus una font, pues, clar, tens un risc si veus aquella aigua. Lògicament, no saps què pot passar, doncs igual passa amb aquestes.
Doncs Josep, moltíssimes gràcies i esperar doncs, que es vagin recuperant les fonts, que bé, és un camí que ens porta a això, a explicar que les fonts han sigut aquest element de moltes persones que en el pas dels anys les han utilitzat no només per viure, sinó alguna vegada potser per sobreviure. Doncs sí, sí. Moltíssimes gràcies, Josep.
I ara, a disposar, Molt bé.
I la Polifònica que ens presenta un nou concert, un concert que ens porta escenes contemporànies. Un concert que es farà el dia 23 de febrer a les 6 de la tarda al Pavelló d'Esports de Porreig. Parlem amb la Maria Rosa Riera. Ella, com sabeu, és la vicepresidenta de la Polifònica de Porreig. Maria Rosa, explica'ns una mica, doncs, què serà aquest concert.
Hola, Josep, doncs mira, molt de gust. Mira, es diu Escenes Contemporànies perquè, bàsicament, totes les obres que interpretarem són del segle XX. Començarem, com més habitual amb nosaltres, el repertori serà variat, com sempre fem. Començarem amb música sacra, diguéssim, però compositors actuals. Per exemple, n'hi haurà una del Josep Vila, d'aquí català, d'altres, en fi, ara no et dic, hi hauria el John Rotter, en fi. Llavors també tindrem el nostre bloc de cançó catalana amb un parell de sardanes, i llavors hi ha temes que se'n van com si volguessin ser una mica jazzístics ja, i també acabarem amb temes de musicals uns que amb la polifònica ja havíem interpretat, com és ara Els Miserables i El Fantasma de l'Òpera, però amb arranjaments diferents, amb uns mailes que el Josep Maria Conang l'ha muntat, i en fi, perquè s'ha d'anar renovant el repertori, i en fi, ara fet aquest que li hem titulat això, Escenes Contemporànies, perquè sapiguem que són arranjaments o composicions totalment noves del segle XX, amb compositors, doncs, la majoria d'ells vius encara.
Entenem que hi ha algunes novetats o és cançons que vosaltres ja heu cantat anteriorment?
No, són pràcticament noves, només que un parell ja les vam cantar pel concert de Nadal, i llavors alguna, per exemple, recuperem alguna sardana que feia anys que no la cantàvem, i ja dic, i aquest medley de musicals alguna cosa havíem fet, però diferent, és diferent. Moltes obres són, alguna, ja dic, alguna és una, alguna recuperació d'anys, però n'hi ha moltes que són noves per nosaltres i pel públic.
El piano Josep Maria Conangles?
Exacte, o, sí, sí.
Però només piano o hi haurà altres músics?
No, només piano, de moment només piano. Ara no vol dir que si quan tinguem temps i instrumentistes no s'hi puguin introduir d'altres instruments, però només piano, sí.
I com neix aquest concert? Què és el que us fa, que us motiva, doncs, a fer
motiva,
aquest
doncs,
concert?
Això que et dic, que ens hem d'anar renovant el repertori i que nosaltres, si un dia si has anat a un poble o has estat aquí mateix i no et sentin a cantar sempre les mateixes cançons, has d'anar renovant. I hem dit, oita, doncs, presentem-lo, així és com englobem una cosa coherent, ser tot del segle XX, i bé, el primer concert podem fer-lo aquí a Porreig per donar-lo a conèixer, i a partir d'aquí, doncs, mira, si ens surten d'altres concerts com aquest, doncs ja els farem, i en fi, però de totes maneres ara se'ns complica, tenim un parell de mesos una miqueta feinats, que ens passa sempre, no és que tinguem molts concerts, però tenim repertoris diferents, que això ens fa, que ens dona feina, molta feina i molt compromís.
Com què?
Com és ara, doncs mira, ara si t'ho dic de memòria, no sé si tenen alguna mentida, però no gaire grossa. El 8 de març crec que és que hem d'anar, bueno, al Cursal a fer himnes del cor amb la Sinfònica de Cobla i Cor de Catalunya. Després, el 24 i el 26 també de març, hem de fer la segona sinfonia de Mahler amb un director de medi internacional, ara no sé com es diu el nom, es diu Corregis, i que és grec-rus, és rus, això a l'Auditori de Barcelona i a l'Auditori Nacional de Madrid. Però això ho fem no com a polifònica, sinó representa que som cor Ibercàmera, que organitza l'agència Ibercàmera, i necessiten un cor de 80 persones, i bàsicament som la polifònica i el cor Madrigal de Barcelona junts, formem aquest cor per fer aquests dos concerts. Llavors també ens han dit una orquestra d'Andorra de fer el Rèquiem de Verdi, que és una mica agosarat, perquè jo sempre que l'he sentit i sempre que l'he interpretat ha sigut amb una gran orquestra i un gran cor, més ben dit, sempre que l'hem fet nosaltres ha sigut per ampliar el cor del Liceu, o sigui que érem 70-80 cantaires, i aquests ho volen fer amb l'orquestra no tan gran i també només amb un sol cor nosaltres, vull dir que serà, ja dic, una mica agosarat, i també haurem d'anar a Andorra a fer aquest Rèquiem de Verdi. I encara tenim això a finals d'abril, primers de maig, crec que és primera setmana de maig, també una col·laboració amb el Gran Teatre del Liceu, farà un concert sobre Rebel, que encara no tenim les partitures ni res, encara està molt verd, però també després de molt temps ens han tornat a demanar col·laboració i haurem de preparar aquest concert per fer, crec que no sé si és el dia 4 de maig a Liceu.
Doncs, Déu-n'hi-do, però ara sobre la taula hi ha escenes contemporànies.
Sobre la taula el que és més immediat són les escenes contemporànies, que serà un programa, ja dic, variat, com sempre acostumem a fer. Comença amb obres més clàssiques i sacres, però divertides. Vull dir que són de bon escoltar, no són sagramentals, diguéssim. Cada es diu, ai, aquests han fet un sagramental aquí, que bueno, no. Ja dic, una mostra ja la vam fer al concert de Nadal, vam fer, no sé si un santo, bueno, me'n recordo ja què vam fer, però vam fer-me dues d'aquest repertori que van agradar molt. I les vam fer per començar-les a desempolvar, i també perquè, és clar, doncs no podem pas ensejar tantes coses tota l'hora. I, en fi, i acabarà, ja dic, amb musicals, i que serà una cosa variada, que suposo que agradarà molt a la gent, tant el que els agradi la cosa més clàssica com el que li agradi la cosa més popular.
Potser li quedarà fora de programa, seran sardanes?
No, les sardanes estan incluïdes en també al programa. També dues sardanes estan al programa, sí.
O sigui, tindrem la gent coneix, tindrà aquest repertori de la Polifònica, en
sí,
el
sí,
qual
la música, farem... Sí, de música catalana i música americanitzada, diguéssim.
O sigui, farem un viatge per la Polifònica, recuperant algunes històries i alhora posant-ne de noves.
Sí, la majoria noves. Ara, fem una de John Rutter, que és el Magnificat, que jo, que anys enrere l'havíem fet, però no crec que l'haguessin fet massa amb concerts aquí. No em sona haver-lo fet massa. El vam fer en alguna ocasió, però no em sona haver-lo fet massa. I és una llàstima, i per això li tornem a posar.
L'important és que el dia 23 de febrer...
Exacte.
A les 6 de la tarda i al
Pavelló
d'Esports es farà aquest gran concert, un concert que ja es poden adquirir a les entrades.
Sí, a partir del dia 13, a partir del cap de setmana que ve, a Fotografia Iglesias, sí. I el dia ja s'allarga, ja comença a convidar a sortir, i en fi, doncs, a veure si ens podem retrobar amb tots els nostres amics i col·laboradors al Pavelló d'Esports.
Doncs un concert dirigit per a Manel Niubó i el piano i direcció Josep Maria Conangle, també, doncs, amb la Polifònica de Porreig. Escenes contemporànies, un concert de presentació del nou programa. Doncs moltíssimes gràcies a Maria Rosa i un èxit, segur.
Moltes gràcies, Josep. Ens veurem.
Gràcies.
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha anunciat que es reorganitza l'atenció ginecològica, obstetrícia i la sala de parts entre Manresa i Berga, per la dificultat que hi ha en trobar professionals d'aquest àmbit. La notícia va saltar i es va escampar per les xarxes socials quan una llevadora de l'Hospital de Berga va signar un document anunciant el possible tancament del servei. Al·legava raons econòmiques i polítiques i feia una crida a la mobilització per evitar-ho. El departament s'ha manifestat al respecte i ha argumentat que el problema el tenen en trobar especialistes que vulguin venir a Berga a treballar, ja que moltes de les places que es convoquen queden desertes. L'especialitat en ginecologia i obstetrícia es va agreujar arran de les diferents baixes del personal i un acomiadament, fet que s'ha traduït en llargues llistes d'espera. Per aquest motiu s'ha desplaçat una col·laboració amb el TAIA de Manresa per reestructurar l'assistència i donar servei a la comarca.
I segons s'ha informat, Salut proposa que l'Hospital de Berga comparteixi ginecologia amb el TAIA. El departament, que ha donat la seva versió després que s'hagi difós un comunicat de professionals del centre en què s'apuntava la possibilitat que es tanqués el servei, insisteix que la seva voluntat és mantenir-lo, però millorar-lo. El servei de ginecologia i obstetrícia de l'Hospital de Berga no es tancarà, sinó que es reestructurarà. El model pel qual aposta Salut és el d'un servei compartit entre l'Hospital de Berga i el TAIA de Manresa. Així ho han assegurat fons del departament, després que s'hagués estès per les xarxes socials un comunicat signat per la llevadora Gaby Pérez que exposava la intenció del nou gerent de CatSalut Central de tancar el servei de ginecologia i obstetrícia, així com la sala de parts de l'Hospital de Berga. I també en aquest comunicat s'afegia que això no només significaria la desaparició d'atenció als parts, sinó que també deixaria sense cobertura les urgències ginecològiques, posant en risc la salut de moltes dones del Berguedà i comarques veïnes. I posats en contacte amb el Departament de Salut, ens han dit que en cap moment es pensa tancar aquest servei. Tot el contrari. El que passa que sí que cal remodelar-lo per les cues que hi ha aquests moments, no només a les urgències, sinó també a les visites programades. El Departament de Salut nega que Berga perdi el servei i assegura que s'està treballant per mantenir-lo i millorar-lo. Fa temps que té una manca de professionals i que això ha fet incrementar notablement les llistes d'espera de les primeres visites de ginecologia i obstetrícia. Per resoldre la problemàtica s'està fent col·laboració d'assistència i metges d'Altaia i es desplacen a l'Hospital de Berga o bé es deriven pacients a Manresa. En funció dels casos, però la voluntat del departament és trobar una solució definitiva. Dilluns es reuniran amb representants de l'Ajuntament de Berga, del Consell Comarcal, la gerència de l'Hospital de Berga i gerència i la presidència de Salut Catalunya Central per tal d'exposar quins ha de ser el full de ruta i diu que es presentaran com s'ha de reestructurar el servei de ginecologia i obstetrícia i s'espera que sigui una fórmula i no es perdin prestacions. Per la seva banda, també les CUPs de Berga, Casserres, Olvan i Cal Rosal han volgut deixar clar que no es deixarà perdre aquest servei i no es deixarà que es destrueixi un dret que és de totes les dones. Per altra banda, també el grup parlamentari dels Comuns, a través del seu diputat, David Cid, va registrar una petició de compareixència al Parlament del gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central per informar de quines són les intencions. I el Consell Comarcal del Berguedà haurà de tornar a convocar el concurs de recollida de roba, que ha estat anul·lat pel Tribunal de Contractació, el qual ha estimat part de l'argumentari que va formalitzar el grup la Fundació Horitzó i que va impugnar el procés denunciant anomalies tècniques en l'adjudicació. La llar havia guanyat el concurs. Ara, doncs, tot queda a zero, i veurem a veure què passa. Nosaltres hem pogut anar més enllà i hem parlat amb les dues parts. Eva Sánchez, directora del grup Horitzó, com heu rebut la notícia?
Bé, doncs la veritat és que l'hem rebut bé. És com que es posen els comptadors a zero. Aquesta notícia doncs permet fer les coses bé a la comarca. I per part d'Horitzó és una satisfacció haver rebut doncs que el tribunal hagi reconegut les anomalies que nosaltres havíem detectat en el procediment.
Quines eren les anomalies que hi havíeu trobat?
Hi havia diferents coses, però sobretot el que vam trobar era un tema de valoracions de memòria tècnica. Bueno, hi havia diferents coses, eh? I el tribunal dona la raó parcialment amb temes de les valoracions a la memòria tècnica.
Enteneu, doncs, ara que es torna a obrir un procés?
Exacte. Entenem que és una oportunitat per poder fer les coses ben fetes, per poder establir ponts de diàleg entre l'altra entitat de la comarca i poder fer les coses ben fetes, vaja.
Bé, i del que s'ha fet, què en queda? En queda alguna cosa? O simplement heu de partir de zero amb nous paràmetres, amb noves...
Això serà el Consell Comarcal de veure com enfoca el nou concurs. Aquí nosaltres no sabem com volen enfocar-ho, si sortirà de la mateixa manera el concurs, si voldran canviar alguna cosa, no tenim coneixement d'això.
Per tant, d'entrada quedaria anul·lat? Quedaria tot anul·lat?
D'entrada queda tot anul·lat. És la resolució del tribunal.
Per tant, podria participar-hi algú que no ha participat encara?
Sí, si torna a sortir, evidentment, Ja, o sigui, depèn de com ho treguin, però evidentment els concursos són públics.
Què és el que es fa replantejar, doncs, anar totes, o què és el que vosaltres, doncs, penseu fer, vaja?
Mira, Josep, quan va sortir el concurs, que ens presentéssim només nosaltres i la llar, la qual per nosaltres va ser una gran sorpresa, perquè no en sabíem res, no ens havien comunicat res, i no es presentés ningú de fora, és perquè en el món del tèxtil el treballem les entitats del tercer sector, i entre nosaltres hi ha del que se'n diu respecte als territoris i treballem col·laborativament. Per tant, quan es planteja el fet de que es presenta algú més, evidentment, que pot passar, i es pot presentar qui vulgui de tot arreu, però el tema del tèxtil el portem a entitats en les quals ens solem respectar. Som més de treballar col·laborativament i cooperativament que no pas competitivament.
És a dir, abans d'enfrontar-vos o regireu?
Com? Perdona?
Abans d'enfrontar-vos amb una altra entitat, ho regireu, dius?
No, aviam, si per exemple Horitzó volgués anar a algun altre territori, el que faríem és parlar amb l'altra entitat i intentar fer una UTI. És a dir, no fer res mal fet, coordinar-nos i treballar conjuntament i presentar-nos conjuntament. Que el Berguedà no es presentés ningú és potser perquè no interessava o perquè les entitats que recullen roba saben que hi som Horitzó des de tota la vida. És qüestió de respecte.
Quants anys fa que feu aquesta feina?
Doncs Horitzó, aquest any hem celebrat els 40 anys, ja es recollia roba a través de magatzems, però que hi són els contenidors posats als carrers són des de l'any 95.
I això seria només per roba o també per mobiliari? I...
Bé. No, el tema del voluminós el vam començar a fer, és a dir, Horitzó recollia i buidava ja cases i pisos també històricament, des que va tenir la furgoneta, les primeres furgonetes, i que ara fem el servei que el prestem al Consell Comarcal va sorgir des de l'implantació del porta a porta a la comarca. Per tant, des de l'any 2018 que estem oferint aquest servei.
Eva, doncs ara parlàvem de partir de zero. Partir de zero vol dir que podria haver-hi una UT entre vosaltres i la Fundació La Llar?
Ara mateix estem encara analitzant tot el que és la resolució, però no es descarta parlar. Vull dir, parlar, nosaltres sempre hem estat disposats a seure en una taula i parlar-ne, i per tant veurem el que hi ha. També és cert que Horitzó, aquestes activitats són les que sustenten la seva viabilitat econòmica del seu centre especial de treball, és a dir, són les activitats principals de la Fundació Horitzó, i per tant crec que ens mereixem un respecte, no? Horitzó mai ha intentat anar a fer un acord amb la llar per fer jardineria o per fer bugaderia, ja que entenem que són les seves activitats principals. Això no vol dir que no es descarti fer una UT per activitats noves.
Bé, doncs veurem a veure com acaba tot això. De moment el que és partir de zero, i partir de zero vol dir que s'obren possibilitats, a veure com serà aquesta nova etapa. Esperem que tothom surti guanyant, i per tant, a vegades això és difícil, però esperem que sigui així.
Per nosaltres és una oportunitat, com he engegat dient-te a Josep, i no la deixarem passar. Crec que se'ns obre un ventall a que puguin sorgir mil coses diferents, i per tant és pel que treballarem.
De moment vosaltres esteu donant aquest servei encara?
Sí, de moment donem aquest servei. Clar, a veure, el que és important és els llocs de feina que donen.
Quants en aquest moment? Quants en aquest moment?
Ara mateix hi ha 11 persones amb discapacitat treballant en aquests serveis.
11 persones. Déu-n'hi-do.
Clar.
11 persones que estan treballant amb el servei aquest de recollida de roba.
I de voluminós.
I voluminós.
I de triatge de roba, tot el que comporta. Per això deia que són les activitats principals de la Fundació. I que al final, amb mirada posada a la comarca, crec que l'interès és que aquestes persones tinguin feina.
Doncs a veure si teniu aquesta complicitat i a veure si es pot aconseguir mantenir aquesta feina, una feina que, bé, en el seu moment es va divergir, es va trencar, però sembla doncs, que el tribunal ha dit no, això no es va fer bé i per tant s'ha de tornar a repetir. Doncs a veure si hi ha sort.
Jo sempre he estat disposat a seure, a parlar-ne i arribar a acords. Bé, ho anem demostrant amb d'altres acords, amb d'altres entitats i amb d'altres feines que anem fent.
A veure si hi ha sort, Eva. Doncs,
Gràcies.
I gràcies per atendre'm. Moltes gràcies.
Adéu, vagi bé.
Cecília Camproví, com heu rebut el fet de que s'hagi de tornar a fer doncs aquesta... Bé, que hagi quedat nul l'adjudicació d'aquest servei a la Fundació.
Home, per nosaltres, com a entitat, no és una bona notícia pel sol fet que teníem concedit un servei que ens beneficiava doncs, a l'hora de donar feina amb una gent que necessita molt i a nivell d'entitat molt bé, i ara no ho tenim. Per tant, en principi, una bona notícia no és. Grup Horitzó tenia tot el seu dret a fer aquest recurs i l'han fet, el mateix dret que teníem nosaltres com a entitat a presentar-nos en un concurs obert a qualsevol entitat del tercer sector de Catalunya, o sigui, a totes, allà també es podia presentar aquest concurs. Ho comento perquè dona la sensació de que a la llar no es podia presentar aquest concurs i era un concurs obert a tothom. Ells han fet ús del seu dret, i molt que han fet, nosaltres l'hem fet ús del nostre dret, i bé, ara representa que tornem a la casella de sortida. El més bo d'això seria doncs, que fóssim capaços de no tornar a arribar a la situació que s'ha arribat ara. Nosaltres encara com a entitat ens hem de reunir al patronat i decidir quines mesures prendrem, què farem. De moment el patronat no s'ha reunit i a partir d'aquí doncs mirar endavant, el futur, pensar en la nostra entitat. En el seu moment ens hauria agradat i es va intentar treballar conjuntament amb Horitzó, no en vam saber, tant per part d'ells com per part de nosaltres, i esperem doncs a veure ara que torna a haver el concurs i que tornem a ser els inicis, a veure doncs què hem de fer.
Per tant, això, vosaltres el que feu és pensar en què podeu treballar junts.
Realment aquesta era la idea. Fins al mes de març d'aquest any passat, la idea era aconseguir treballar conjuntament les dues entitats. En el seu moment, Horitzó va considerar que no era el moment, que no van dir un no rotund, van considerar que no era el moment, i bé, era una opció correcta, vull dir, no, cadascú té dret a valorar què li convé a la seva entitat, i en el moment que la seva entitat decideix tirar endavant, nosaltres també tirem endavant, i som dues entitats de moment diferenciades, i sí que per evitar la situació que ens hem trobat ara, el millor seria ser capaços de trobar doncs, punts d'entesa i poder treballar d'una altra manera, no sé, és un tema que ens hauran de plantejar les dues entitats.
I a punt de connexió entre les dues entitats?
Fins al mes de març hi va haver-hi connexió. Evidentment, a partir de que nosaltres, que ens vam presentar aquest concurs, que quedi clar que s'hi podria presentar qualsevol entitat, la llar també, Horitzó s'ho va agafar molt malament i bé, haureu vist doncs, tota la situació que es va crear. de gairebé enfrontament, que va ser una situació que des de la llar es va viure, no es va viure gens agradable. Nosaltres en el seu moment no vam voler entrar en tema de discussions de què fèiem els uns i què fèiem els altres, i bé, i ells van decidir fer el recurs, que hi tenien tot el dret. I aquí estem. El que sí que volem deixar clar és que la nostra entitat, o sigui, el fet de que s'hagi el recurs de que hagi paralitzat aquesta concessió no és absolutament per cap problema de plantejament de la llar, ni molt menys. Nosaltres vam fer les coses com s'havien de fer i com es podien fer segons els plecs del concurs. Aquí el tema ha estat, doncs, que pròpiament el plantejament del concurs des del Consell Comarcal hi havia alguns aspectes que no acabaven de quedar clars. Llavors el tema no ha vingut de per què la llar ha fet malament alguna cosa, sinó que els plecs del concurs sembla que hi havia alguna cosa dubtosa que ha fet, doncs, que aquest tribunal que se suposa imparcial, doncs, hagi decidit anul·lar el concurs i tornar-lo a posar sobre la taula.
Tocar, és clar, això us ha portat perjudici?
Bé, aquí s'han invertit hores i temps i també hi ha alguna inversió i algunes que teníem emparaulades, però bueno, ja ho veurem cap ara, hem de clar-ho valorar ara.
Per tant, ara el primer que es vol fer és parlar-ne dintre, doncs, la diguem, de la Junta, no? La Junta vostra.
Sí, sí. I ara, en aquests moments, estem pendents de reunir el patronat, a valorar la situació i, a partir d'aquí, doncs, decidir a veure quins camins agafem.
De moment no descarteu absolutament res, no?
No, no, no descartem absolutament res.
I exactament,
sí. Ser capaços d'evitar que es tornés a produir una situació com la que d'enfrontament que s'ha produït ara, perquè creiem que la gent de la comarca no es mereix que s'hagi vist aquest malestar a nivell de carrer. Vull dir que si les entitats són capaces o no de posar-nos d'acord o de treballar conjuntament, és una cosa que hem de decidir i hem d'aclarir a nivell d'entitat. No cal que hi hagi la situació que s'ha creat en aquests moments i que des de la llar s'ha viscut amb molt malestar.
Doncs no sé si vols afegir alguna cosa més, si no, doncs el que hem de dir és això, no?
Sí, jo voldria agrair, doncs, les mostres de suport que hem tingut, vull dir que malgrat la situació de la casa creada, hem tingut molta gent que ens ha fet costat i que han entès el per què la llar es va presentar en aquest concurs, que han entès els motius i els objectius, doncs, d'intentar que la nostra entitat pugui tenir un servei com el que ara es plantejava, i que han respectat molt la nostra posició d'evitar l'enfrontament directe, que això no porta cap benefici a ningú. Llavors aquí agraïm moltíssim la gent que ens ha fet costat i fins i tot la gent que ha callat i ha dit el que heu de fer és evitar situacions com aquesta. Vull dir que això ho agraïm molt, perquè també ens ha convingut, perquè realment la situació per la llar ha sigut una mica dura, i a veure, com que ara tornem a ser als inicis, a veure si ara som capaços tots plegats de que les coses es facin d'una altra manera.
Ara serà el Consell Comarcal qui ha de tornar a fer la convocatòria seguint les normes que ha plantejat el tribunal, no?
Fins on jo sé, la situació és aquesta. Clar, evidentment, qui té el detall de com ha anat tot això és Consell Comarcal, però sí, pel que ens, la informació que tenim, doncs, és Consell Comarcal que ha de refer els plecs i veure, doncs, els temes més dubtosos o més confusos, a veure com es plantegen.
I el comunicat us va arribar a vosaltres directe o va arribar el Consell Comarcal, el Consell Comarcal us ho va fer?
Mira, això no t'ho sabria dir. A nosaltres ens va informar directament la gerent, i això t'ho hauria de contestar la gerent. No sé si vas dir directament des de Barcelona o li vas arribar des del Consell Comarcal. Aquest detall no el tinc controlat.
Doncs, Ceci Balaguer, presidenta de la Fundació La Llar, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Porreig, com sempre, i bé, estem al vostre costat per saber i per difondre, doncs, totes les vostres activitats. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès i per la feina que feu. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Adéu.
Aquest diumenge té lloc la Festa de la Rosa Bagà. Es preveu repartir 2.500 racions, més de 250 quilos d'arròs. El treball de preparació comença dissabte, netejant i trossejant el peix, la carn i les verdures. S'utilitza una paella de 3 metres de diàmetre i mig metre de fons. A més de la paella, els visitants podran trobar un mercat de productes artesans des de les 11, que hi hauran també els geganters de Bagà, que faran una cercavila, i a migdia, un recital de dansa a càrrec de l'Esbar Cadí de Bagà.
I aquesta setmana, com us dèiem, és la Festa de l'Arròs. És un dia, és el diumenge, però amb tot i això, doncs, la festa no es viu només el diumenge, sinó que s'arrossega gairebé d'un any a l'altre. I per això hi ha una persona que rebrà un homenatge, que és en Manel Nieto, per la seva trajectòria. I és que fa 70 anys que va començar a col·laborar i és la persona que fa més temps que forma part de l'equip de la cuina. Parlem amb l'alcalde de Bagà, Lluís. Hola, Lluís. Com neix aquesta història de dir, doncs va, hem d'homenatjar el Nieto?
Doncs bé, com bé deies, 70 anys no passen cada dia ni cada any, i aquesta és l'ocasió que tenim de retre-li homenatge a Manel Nieto, persona que porta 70 anys primer ajudant i després sent el cuiner titular d'aquest arròs, i vivint-ho intensament amb els seus.
La història de l'arròs de Bagà és molt gran, perquè aplega bàsicament a tot el poble, no? Explica'm una mica, doncs, com el viviu, com es viu aquest arròs. Per exemple, tu, que ets tu ets l'alcalde, però com a alcalde també l'has viscut de petit. Explica'm una mica, doncs, aquesta història de l'arròs per tu, què ha sigut?
Sí, doncs, l'arròs és una festa, diguéssim, local, però una festa que li tenim molta estima a tots els baganesos, perquè no és només, diguéssim, l'àpat, sinó que la festa comença durant tot el matí, primer amb la passejada dels geganters i dels gegants i dels nans per tots els carrers de la vila, i posteriorment es fa la ballada de l'Esbar Cadí, vale? L'esbar nostre de casa, que bueno, ens fa una gran actuació d'una hora. I finalment, un cop acabat tot això a la plaça, doncs es comença a ensumar ja l'olor de l'arròs i acaba amb el repartiment. I per tant, és un matí, el segon matí dels diumenges, o sigui, el segon diumenge de febrer, sempre tenim una cita els baganesos en anar a menjar a la plaça el primer plat d'arròs.
Diuen que cauen 250 quilos d'arròs i aproximadament és per 2.500 persones?
Així és, sí. 250 quilos d'arròs, 50 quilos de musclos, i ara ja no recordo la resta, de conill, de pollastre, de llangostins, de gambes. Vull dir, és una, bueno, és una obra d'art feta a l'engròs.
Bé, i el Manel no treballa només aquest dia, sinó que sembla que això s'arrossega ja un any per l'altre, no?
Sí, s'arrossega un any per l'altre, però bueno, també us he de dir que els dies d'abans, per preparar tota la verdura i tot el sofregit, doncs també es treballa intensament, diguéssim. Que el diumenge ja és el dia de materialitzar-ho tot, però que hi ha feina abans, sí.
El que tenim clar és que era l'arròs dels homes, perquè eren bàsicament homes que hi treballaven, però ara sembla que ja es desvetlla, doncs, la Laia Esparvé, per exemple, ens deia que ella volia col·laborar amb el seu avi, i si no vaig errat, i també ara, doncs, sembla que comença a col·laborar la Pilar Griller.
Exacte, sí, sí. Això ens fa especial il·lusió, doncs, que també les noies i dones puguin participar. I sí, com bé deies, el company Lluís Esparvé ens va deixar l'any passat i ho va entomar la seva neta, la Laia, i estem molt, molt contents. I per altra banda, un dels altres cuiners, que és el Modesto Griller, doncs té la seva filla, la Pilar Griller, que també ara està col·laborant i per tant, això el que ens assegura és tenir un relleu per molts anys.
És allò de la cuina obrir-la a tots, no? O sigui, no té color, no té, diguem, abans eren homes, ara ja tenim dones.
Exacte, sí, sí, això ens fa molt, molt contents a tots. Dones i joves, que això el que assegura és molts anys.
Bé, doncs només ara hem de dir que a més d'això tenim una mostra de productes artesans, no? De productes tradicionals de...
Sí.
Crec que és la plaça de l'Ajuntament, no? Més o menys.
A la plaça de l'Ajuntament, des de fa uns poquets anys, doncs hi ha una fira de tot de productes artesanals i de gastronòmics locals.
Bé, parla'm una mica més del Manel. El Manel Nieto té 89 anys i fill de Cardona. Sí. Què més en podem dir?
Bueno, podem dir que és un home que ha estat lligat a les tradicions vaganeses des de fa molts, molts anys, que era pintor de professió, i bueno, doncs que ell va començar com ajudant d'antics cuiners que hi havia abans, com el senyor Pere Paz, però que al final, doncs, bueno, de portar-ho tants anys, al final ha quedat ell com a cuiner principal. I bé, ara per sort té molts ajudants que l'ajuden també per la seva edat que té, i bé, ell està molt content de cada any haver de matinar el diumenge de l'arròs per poder venir a fer aquesta paella.
Doncs el que diu ell, tenir la voluntat de fer arròs i alhora també la força per remenar-lo bé. Doncs felicitats al Manel, felicitats a Bagà i esperar que sigui un èxit aquesta festa de l'arròs d'aquest diumenge. Moltíssimes
Exacte.
Gràcies, doncs, Lluís.
Esteu tots convidats a venir a la festa de l'arròs i us esperem. No patiu, que n'hi haurà per tots.
Moltíssimes gràcies.
Vinga, adeu.
Recordeu que fins al dia 13 de març continua la campanya de la cuina de la caça i la tòfona. El Gremi d'Hostaleria i Turisme del Berguedà ha fet públics, doncs, els detalls d'aquesta nova edició de la ruta de sopars maridats. Hi ha diferents restaurants, 6 en concret arreu de la comarca, que volen dinamitzar el sector també entre setmana i recullen els dijous al vespre com a data per poder fer els productes de temporada que inclouen plats de caça i tòfona. Recordeu que la campanya té un preu de 50 euros per sopar. Els restaurants que properament faran el tast i el sopar de maridatge és Cal Amagat a Bagà el dia 6 de febrer, Cal Marçal a Porreig el 13, La Barana a Berga el dia 20 de febrer, Font Freda a Castellar del Riu el 27 de febrer, La Candela a Gironella el dia 6 de març i El Roures a Castellar del Riu el dia 13 de març. Fins al dia 23 de març, Berga recordarà l'entrada de l'exèrcit franquista amb una desena d'activitats. La programació d'enguany consta de visites guiades, presentacions literàries, conferències, teatre i una exposició. El cicle porta per nom Rescatem la memòria, recuperem la dignitat. L'entrada de les tropes franquistes a Berga es va fer el dia 2 de febrer de 1939. Aquest divendres ja s'ha presentat la conferència de l'escriptor i historiador Ramon Soler amb el títol L'infern de Mauthausen. I divendres vinent, Martí Piques parlarà del cost humà de la Guerra Civil a la sala de plens de l'Ajuntament a les 7 del vespre. A l'aixopluc de l'àmbit de recerques del Berguedà, els historiadors Roser Valverde i Daniel Raya promouen un cicle de ponències acadèmiques i divulgatives de caràcter interdisciplinari. L'objectiu és donar a conèixer i posar en valor la investigació que es fa sobre la comarca. Amb aquests seminaris es vol crear una comunitat d'investigadors per donar a conèixer noves perspectives, preguntes i discursos. El seminari tindrà una sessió mensual entre febrer i juny, a la seva primera fase. De setembre a desembre s'estan tancant altres propostes. Les sessions són obertes i volen atraure un públic més jove per tal de canalitzar les noves vocacions d'investigació, especialment la històrica.
Estem amb el Dani Raya i la Roser Valverde. Anem a parlar amb aquests dos historiadors. I avui parlar amb aquests dos historiadors ens porta a descobrir més coses. Ens porta precisament a descobrir que més enllà de la història hi ha la necessitat per explicar-la. I aquesta necessitat per explicar-la i perquè la gent s'involucri en la història és, també vol dir Berguedà. I aquest Berguedà passa per l'àmbit de recerques del Berguedà. Bé, avui ens han presentat aquest projecte, un projecte de seminaris per la història i per la recerca. Avui, doncs aquí... Però vosaltres teniu alguna cosa més que dic. Com neix aquests seminaris?
Bueno, l'objectiu principal d'aquest seminari serà intentar arreplegar a totes aquelles persones que pel seu compte estan fent recerca a la comarca i precisament tenen coses a explicar-nos. Aleshores, el que pretenem precisament és agafar, posar-nos i anar-nos trobant de forma... diguéssim, repetitiva i programada una miqueta amb l'objectiu d'acabar creant una comunitat. I en aquest sentit, un dels objectius principals és intentar convidar les noves generacions d'investigadors i investigadores del Berguedà o que estudien sobre que estudien el Berguedà a explicar-nos les seves noves troballes, recerques, i a partir d'aquí a generar una nova comunitat a partir de la qual poder començar projectes nous.
Un projecte que es crea per necessitat, Roser, es crea per necessitat, és a dir, ha vingut a dir hem de fer alguna cosa perquè això...
Sí, no hi havia, això no, vam detectar doncs, que hi havia molta gent que estava fent, o estava investigant, estava tirant endavant projectes d'investigació en diferents àmbits de la comarca, o això no, que deia el Daniel de la comarca, i vam doncs, creure necessari, important, interessant crear doncs, aquest espai on aglutinar totes aquestes persones que estaven doncs, investigant en diferents qüestions, doncs, crear aquest espai de trobada, de coneixença, i que també l'àmbit de recerques i l'Arol pogués servir també no, com a espai o paraigües o, això, no, o entitat de referència a la qual doncs, aquests investigadors i investigadores doncs, poder acudir això, no, per donar a conèixer i per difondre i divulgar doncs, les seves investigacions i els seus projectes.
Un seminari que vol anar més enllà, una mica, no? La participació, però també a la recerca.
Efectivament, nosaltres... Mirem que aquest grup d'investigadors que volem crear tingui una transcendència i més enllà de divulgar les recerques que estan fent actualment, en un futur, òbviament s'haurà de treballar molt en el tema i això haurà de passar un temps perquè surti una feina ben feta, però sí que aspirem a que acabi significant doncs, dissenys de nous projectes, estratègies de noves recerques i sempre amb aquesta aspiració col·lectiva de crear projectes grans i conjunts.
Roser, hi ha una estructura itinerant.
Sí, hem pensat precisament no, per intentar implicar el màxim d'agents possibles doncs, descentralitzar aquests seminaris i que, per tant, anar a diferents municipis de la comarca. I la idea és fer-ne un cop al mes, és a dir, des d'ara al febrer fins al juny, descansant durant el juliol i l'agost i tornant a engegar a partir del setembre i fins al desembre, doncs, anar fent un cop al mes aquests, aquests seminaris, començant això, no? Ara al febrer amb el Martí Piques, aquí a Berga, que ens parlarà sobre el costumar de la Guerra Civil, després seguint amb la Mireia Vila, que des de la Pobla de Lillet ens explicarà com va ser el seu procés o el projecte d'excavació que es va fer a la fàbrica Aslan, a la Clot del Moro. Seguidament, el Pol Navarro, des de Porreig, ens parlarà de la història medieval i de quines fonts documentals s'han de consultar o són importants consultar o accedir per fer investigació, doncs, en relació a l'edat mitjana. Després, la Laia Gallego, des de Bagà, ens explicarà aquest projecte de recerca que va estar fent en relació al barraquisme durant el procés d'industrialització de la comarca. I claurem aquest primer cicle amb el Marc Padullés, des d'aquí Berga, que ens parlarà, doncs, del seu treball de final de carrera, d'aquesta història de la Patum des d'una perspectiva de gènere.
Entendríem, doncs, que tots aquests seminaris van lligats una mica amb els ajuntaments, amb les institucions?
Efectivament, hi ha hagut una de les voluntats que hem seguit des del primer moment ha estat inserir i col·laborar amb la xarxa associativa i més potser institucional en el sentit d'ajuntaments i aspirem fins i tot al Consell Comarcal, precisament per enfortir el projecte i a partir de la inserció d'aquesta iniciativa en el teixit associatiu de la comarca, doncs aconseguir que tingui més força, no? I que tothom se'l faci seu.
Però no només això, sinó que també voleu que els joves s'hi impliquin, no? De quina manera?
Bé, una mica aquest projecte, aquests seminaris permanents, també tenen aquesta vocació de, ja no només d'intentar, no?, anar a buscar investigadors que estiguin fent projectes i que ja estiguin investigant a dia d'avui sobre el terreny, sinó també el de generar vocacions investigadores, no?, per així dir-ho, i per tant, doncs, que joves que s'estan plantejant la recerca en temes de ciències socials, humanitats, història, etc., doncs, que també se sentin seu al projecte i siguin, doncs, això, no?, cridats a participar-hi.
Precisament un d'aquests seminaris ja es comença aquesta setmana, parlant de la Guerra Civil, no?
Efectivament, començarem el divendres amb la ponència del Martí Piques, que ens parlarà del costumar de la Guerra Civil a la comarca, i aquest significarà, doncs, el tret de sortida al cicle de seminaris, que esperem que no només acabi en aquest primer quadrimestre i el que el seguirà, que segur que s'acabarà celebrant, sinó que tingui una durada molt més llarga.
Doncs bé, no sé si ens hem discutit alguna cosa, Roser?
No, jo crec que ho hem explicat, no?, la voluntat del seminari, i sí que, doncs, això, convidar a tothom, doncs, a venir, a participar, a escoltar de què ens explicaran, no?, i quins són els projectes que s'estan treballant, i sobretot això, no?, a tothom amb les orelles ben obertes per fer preguntes, per seguir-se preguntant coses també i per seguir fent créixer aquest projecte que esperem que sigui això, no?, sòlid i molt potent.
Doncs ja veieu el Berguedà a una nova etapa a la recerca que passa per aquí, per l'àmbit de recerques del Berguedà. L'àmbit de recerques del Berguedà que ja porta 42 anys, farà 43, i que l'àmbit sempre ha estat capdavanter a l'hora també de projectar i deixar empremta del que hi ha aquí a la comarca. Algú deia fa uns moments, deia, és que hem de buscar coses per explicar a la comarca, perquè crec que ho has dit tu, eh?
Sí, crec que és important que seguim parlant sobre nosaltres, siguem autorreferencials, en el sentit que la nostra història és el que més ens interpel·la. Hem de recuperar les identitats inclús perdudes al llarg del temps, i a partir d'aquí, doncs, generar noves memòries i reinterpretar una miqueta el que ha estat la nostra història per construir nous discursos, i a partir d'aquí explicar això a noves històries.
El Dani Raya, que professor de la Universitat de Barcelona, de Bellaterra, concretament, alhora també està fent una tesi doctoral sobre la Guerra Civil. Si algú té alguna cosa inèdita i la vol explicar, el Dani li recollirà. i la Roser, que està també historiadora i està treballant també per intentar que el Berguedà no quedi un cul de sac, sinó que surtin totes aquestes històries que hi ha perdudes i moltes vegades amagades.
Diumenge, a partir de les 6 de la tarda, el Casal Panxo de Berga es presenta l'obra Episodis del moviment obrer als Països Catalans, amb el coordinador i coautor de la publicació, Marc Santasusana. Es tracta d'un projecte col·lectiu que han publicat en 3 volums i analitza el moviment obrer català arreu del territori. A més, hi haurà la conferència sobre els fets de Fígols de 1932. Una altra activitat per aquest diumenge, a les 6 de la tarda a Berga, concretament al local de l'Associació Cultural Font del Vals, és el concert Sweet Marta i The Blues Shakers. Si, pel contrari, preferiu veure cinema, aquest diumenge també a les 6 de la tarda al Cinema Patronat de Berga es projecta la pel·lícula Conclave. També es farà una altra sessió dilluns a 8:45 del vespre. Aquesta setmana s'han cobrat per error el preu de la barrera del túnel del Cadí a vehicles registrats amb descomptes tramitats. El Consell Comarcal del Berguedà informa que en breus dies es farà la devolució dels imports cobrats erròniament. Al Berguedà, uns 10.000 usuaris han fet els tràmits per poder passar de franc al peatge. Per això el Consell Comarcal els ha enviat un missatge de text avisant-los de la incidència i comunicant-los que en uns dies es retornaran els imports cobrats de manera automàtica. L'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà es queixa de la lentitud i la mala gestió que la companyia de telefonia Mas Orange va donar a l'avaria que va afectar els clients de part del Berguedà i el nord del Bages la passada setmana. La incidència va afectar nombroses empreses, comerços i particulars entre dilluns i dimecres. La manca de connexió a internet i a la línia telefònica ha causat greus problemes, sobretot a les activitats econòmiques, en especial a les petites i mitjanes empreses, autònoms i comerços. La queixa es fa extensiva a que la companyia no ha informat adequadament els clients. Per això han elevat aquesta queixa a la delegació del govern de la Catalunya Central. El lema del Carnaval de Berga 2025 és Alícia en el País de les Meravelles. Els actes començaran el dia 22 de febrer presentant la reina del Carnaval. L'entrega de premis del concurs de vídeos promocionals de les comparses, hi haurà tallers, baixada d'andròmines, concerts i els actes s'allargaran fins l'enterrament de la sardina el dia 5 de març. El dia fort és la rua del Carnaval del dia 1. Hi haurà alguna novetat i algun ajustament. Mantindrà el recorregut circular, s'escurçarà perquè s'elimina el pas pels carrers de la Sardana i Abat Oliva i es farà passada pel Passeig de la Pau, Sant Fruitós i Carrer del Roser, on hi hauran els dos jurats fixes i un de mòbil infiltrat al llarg de la rua. Televisió del Berguedà oferirà la festa en directe. La reina Meravella enguany presidirà la festa amb una comitiva i un espectacle per amenitzar la rua. La marxa començarà a 4:45 de la tarda i acabarà a les 8 del vespre. Tot seguit hi haurà el sopar al pavelló.
Som aquí per presentar el Carnaval, per presentar doncs, el que és l'esdeveniment més important del febrer d'aquest any. Aquest any el Carnaval és l'1 de març, el dissabte propi de Carnaval és l'1 de març, el que passa que hi ha prèvies aquesta data, tot i que els grans esdeveniments o la rua, que és la part principal, és
perdona,
el dissabte.
Algú té un mocador?
Sí, a veure. Crec
que la setmana que va.
Si algú em porta, sisplau, perquè tenim si tenen la premsa, a veure si té mocadors. Gràcies, Tingui. Val. Bé, doncs això, I després de... Doncs ja entenc que ja s'avancen, no?, a la problemàtica que tindrem aquests dies. Doncs després de la disbauxa del Carnaval sabeu que venen temps de penitència.
Ai, sí!
Bé, jo us faré una pinzellada dels canvis bàsics que hi ha aquest any, tot i que hem de dir que els canvis importants sabeu que es van produir l'any passat. I aquest any només hem fet alguns retocs, algunes adaptacions de coses que veiem que es podien millorar doncs de la programació. Els canvis que hi hauran, una és doncs, la rua. La rua, el circuit és el mateix, és a dir, la intenció del circuit és la mateixa, que és una rua, sabeu, circular, és un circuit circular que no té acabament ni començament, sinó que la gent va donant voltes, és un... però sí que aquest any hem escurçat una mica el recorregut perquè hem tret el carrer Sardana i el carrer Comte Oliva. D'aquesta manera creiem que queda una rua més compacta, que les carrosses han d'evolucionar constantment dintre d'un circuit que per la gent que els va veure també és millor, perquè és més curt, llavors vol dir que hi haurà doncs, més gent a tot arreu, i creiem, i per tant serà més, la gent gaudirà més de la rua perquè doncs, les actuacions seran més seguides, etc. Llavors la rua serà carrer del Roser, passeig de la Pau i carretera Sant Fruitós exclusivament, i les carrosses i les colles ja saben que es podran incorporar i començar la rua allà on vulguis d'aquest circuit, diguem que no hi ha això que dèiem, no hi ha començament ni acabament, però doncs, dintre d'aquest circuit es poden col·locar allà on vulguin. Sí que aquest any també hi haurà doncs, una certa novetat, en què la reina del carnaval anirà, evolucionarà dintre d'aquest circuit. Hi haurà una comparsa més, que serà la nostra, diguem, la de la reina del carnaval, perquè això ja us introdueixo que el carnaval com a eix conductor nosaltres hem posat Alícia, el conte d'Alícia, el País de les Meravelles. Per tant, la reina anirà doncs, adequada amb aquest eix d'animació. Fora d'això, no hi ha gaires més novetats. Continuem amb el concurs de vídeos, que és el primer doncs, que se celebrarà la setmana abans del carnaval. Es donaran els premis, tot això ja estarà penjat a la web. La gent pot consultar tota la programació a la web de l'Ajuntament i fer les oportunes inscripcions en els diferents concursos, tant de vídeos com de la rua, a la web de l'Ajuntament. El sopar es manté al pavelló amb millores importants en el funcionament. Això sí que volem recalcar, que doncs, l'any passat vam tenir moltes dificultats logístiques i aquest any doncs, creiem que l'estructura que hem organitzat serà molt, molt i molt bona, perquè el funcionament sigui molt més àgil, perquè la gent no s'hagi d'esperar i perquè doncs, tothom tingui cabuda fins a 650 persones al pavelló. Fora d'això, doncs, es mantenen actes com ja tradicionals, com la baixada d'andròmines, com els concursos de mascotes i de plantes, l'entrega dels premis dels vídeos es manté al local de Castellers la setmana abans, amb un horari potser una mica diferent, tot això es pot consultar. I ja després us parlaran específicament doncs, de la guerra de la farina i de tot el tema que implica la Bauma dels Encantats, o bé a la enterro de la sardina, que també doncs, hi ha els representants aquí de les ploraneres, com veieu, que us faran l'explicació pertinent. La baixada d'andròmines aquest any sí que hi ha una novetat també important, i és que volem potenciar la participació a la baixada, que l'any passat ens va quedar una mica curta, amb un taller previ que es farà dos dies aquí a l'Hospital Vell perquè la gent s'animi a fer andròmines. En el taller tot i que l'andròmina se l'hauran de fer ells perquè doncs, han de portar el material per fer-la, però sí que se'ls ajudarà molt en donar-los idees, en donar-los processos d'execució que poden servir molt perquè la gent s'animi a fer una bona andròmina per fer la baixada.
Jo vinc aquí a parlar una mica de la guerra de la farina, que seria aquest acte doncs, que dona una mica el toc diferencial o singular al Carnaval de Berga. Com bé sabeu, fa moltes edicions doncs, que ja es va recuperar aquesta festa, i és un acte que la gent de Berga el coneixem i cada vegada potser és més participat, però també convidem a la gent a que el vinguin a veure des dels extrems de la plaça, i també doncs, que hi participin activament formant part dels dos bàndols. És a dir, d'una banda, si volen ser carlins han d'anar vestits amb una peça de color blau, i si volen ser liberals han d'anar doncs, amb una peça de color vermell. Això és indispensable doncs, per participar a la guerra i fer bé doncs, tota la seva tasca. Llavors, a més, qui vulgui només participar a la guerra, doncs a la una comença aquí la plaça de Sant Pere. Però abans, qui vulgui també anar a esmorzar, doncs pot anar, com els altres anys, al bàndol carlí es troba a les 11 al bar de la Brana, aquí a la plaça de Sant Pere, i al bàndol liberal es troba doncs, a Cal Negre, com també en les altres edicions. I a partir d'aquí, amb l'acompanyament musical dels entrompats, doncs es fan diferents recorreguts pel nucli històric de Berga fins a arribar aquí a la plaça, on com cada any, abans de la guerra, hi ha també algunes sorpreses, després també, i durant la batalla també cal dir que comptem doncs, amb la presència de la Creu Verda, que són un grup de persones que voluntàriament doncs, atenen si hi ha ferits a la batalla, si hi ha morts, també el refan amb una medicació que tenen especial doncs, per aquest esdeveniment, i la veritat que convidar tothom doncs, a participar-hi, a gaudir d'aquest acte tan singular de la guerra del Carnaval de Berga, i dir que des de l'Ajuntament de Berga, d'una banda, i la Banda dels Encantats, que som també uns dels organitzadors, doncs animar tothom doncs, a ser-hi presents. És cert que aquest any, en principi, novetats destacades no hi ha, però de ben segur que alguna sorpresa o altra podreu trobar-hi. Llavors, d'altra banda, des de l'Home dels Encantats participarem el dimecres de cendra amb elements de la nostra comparseria, amb la geganta i alguns nans, doncs acompanyar l'enterrament de la reina del Carnestoltes.
Ai, sí,
que
sisplau.
Aquestes senyores estan molt afectades, però de ben segur us explicaran una mica en què consistirà.
No sé pas si podrem, és que no tenim esma per res. Només em va quedar això, pobret. No som res. No, però potser que expliquem què farem aquest any, no?
Sí, expliquem-ho.
No sé si podrem, eh? Ah, sí, hi haurà un velatori. Ai, sí, un velatori. Sense una mort. A les 7 hi haurà una professora amb tot el comitiu. I el notari.
Ai,
el notari. És un notari que collons.
Ai, sí.
Llavors llegirà el testament, que més aviat que ens deixa, que es
tracta,
que ens deixa mai
res. No ens deixarà.
Això, ens ha deixat això només. I llavors hi haurà un concurs de ploraneta.
Oh. Animem a tothom que vingui.
A plorar.
A plorar.
I llavors ens cremaran un Carnestoltes.
Oh, mira, que ens ha donat una traca.
Ai, pobre! Sort que després hi ha la sardinada.
Això viu una mica.
Viu una mica.
Sí, està una mica millor.
I fas un traguet de vi,
mira.
Mira,
sembla que es passa millor, eh?
Sí, sí. Us animem a que vingueu, eh? Que és l'últim acte del Una mica més que deia, es passarà.
Exacte. Només dir-vos també que això que us dèiem del carnaval que comença dies abans, Berga Comercial, com ja és tradicional també en aquestes dates, comença la seva campanya de dijous llarder, de visca el dijous llarder, el dia 15 de febrer, i per això ara doncs la representant, la Margarida Marmi, us explicarà.
Des de Berga Comercial ens sumem a Carnestoltes amb la campanya de visca el dijous llarder, que us animem a tots a venir a buscar els productes típics del dijous llarder, la coca de llardons i la botifarra d'alt. I aquest any, la campanya d'aquest any consisteix en fer un sorteig de 4 paneres de productes de Berga Comercial. Dos de les paneres se sortegen a través d'un concurs d'Instagram, que els animem els nostres clients a que pengin les fotos al màxim de divertides possibles, i els altres dos a través dels tiquets de compra d'aquests productes de Berga Comercial, tant de coca de llardons com de botifarra.